l'Església, molts processos dels que encara hem de veure la seva culminació i les seves conseqüències. Però voldria ressaltar encara un altre tret, sobretot a partir del viatge a Iraq. Crec que aquest viatge ha demostrat que el Papa Francesc és un papa que ofereix esperança no només als catòlics, no només a dins de l'Església, sinó en el món. Potser des de Joan XXIII no teníem un papa que tingués aquesta capacitat de transcendir el món catòlic, de transcendir l'Església i arribar amb un missatge de pau i esperança per a tot el món. És un regal al Papa Francesc.
Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel 663 99 30 62. 663 99 30 62. A primera hora, a Ràdio Estel.
Un minut que passa de les 8 del matí, això és a primera hora, programa 577. Avui hauria de començar a caminar la 13a legislatura amb la votació i formació de govern. Avui, sota la responsabilitat del vot i la decència política, els nostres representants, siguin del color que siguin, haurien d'haver parlat, arribat a acords i començar a treballar pel que ve, que no és poc. Nosaltres hem complert amb la part del contracte. Un cop més, la majoria de la població ha tornat a estar a l'alçada per corresponsabilitat ciutadana al llarg d'aquesta pandèmia. Mascareta, mans, distància, distància quan podem i ens deixen i no anem embotits en transport públic de camí a la feina. Un cop més, vam anar a votar en plena pandèmia, vam formar meses, vam posar-nos epis, vam saber que era necessari i urgent un govern amb les idees clares i mesures planificades i aleshores, com sempre, apareix el sant de la política, el Sant Tornem-hi. El tornem a les baralletes partidistes. Tant me fa si és pel Consell, pel discurs, per les cadires, per les mesures o pel full de ruta. Tant me fa a mi i a moltíssima part de la població. I ara és hora de preguntar-se allò de... Hola? Que hi ha algú? I si baixem a peu de carrer i tornem a veure que hi ha molta gent sense feina, sense cobrar, sense ERTEs, des de fa mesos perquè tenim el CP col·lapsat, que hi ha gent pregant per no agafar el maleït bitxo mentre espera una vacuna que mai acaba d'arribar per enèsima vegada? Recorden quan vam passar tots per aquella casa, per aquesta casa, per Ràdio Estel, i els preguntàvem per on han de passar les mesures urgents i socials dels primers dies de govern? Ho recorden? Perquè ells no.
A primera hora, amb Joan Trias.
Tres minuts que passen ara mateix de les 8 del matí. Salutacions, com sempre, a tot l'equip que fa possible aquest programa. David García a la producció, Rafa Sanahuja i Berta Sacanella a la redacció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical, Àngel Ribé, la veu que us dirà bon dia si truqueu o ens veniu a veure. Recordeu que podeu trucar al 93 409 2770 i el control tècnic. Toni Huguet, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan, Mercet, David, Rafa i Àngels. Què tal? Com esteu?
Ja a punt de cap de setmana.
Bueno, queda un dia menys, o millor dit, 42 hores. 42 hores. Ei. 41 hora. 41 hora perquè canvin a l'horari.
Ara recordem-nos, de tots plegats, que canvia l'horari dissabte, la nit de dissabte a diumenge, a les dues són les 3, a les dues de la matinada són les 3, per tant... Recordeu també que si teniu rellotge digital, normalment no cal posar-vos el despertador perquè canvia sol. Exacte, ho dic per experiència pròpia, Toni. A la codirecció i redacció d'aquest programa, Mercè Raga, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan.
Què tal?
Molt bé, i tu?
Esperem cap de setmana, també?
Sí, ara ja hem esbrinat l'enigma que ens plantejava el Toni, era el canvi d'hora.
No, és important, després, si no, el dilluns... Qualsevol excusa és bona, saps el que et vull dir?
Sí, exacte.
Doncs comencem a fer preguntes un dia com avui, dia important, el protagonista del dia.
Sí, Joan, sens dubte, Pere Aragonès, el candidat proposat per la presidència de la Generalitat, que avui protagonitzarà el debat d'investidura que ha de començar a les 10 del matí, presumiblement encara sense els suports necessaris per obtenir la presidència.
Aquesta hora, si treus el cap per la finestra...
Barcelona, 12 graus, Lleida, 7 graus, Girona, 6 graus, Tarragona, 12 graus i Andorra, 5 graus.
Andorra, 5 graus, Lleida, 7. Hora de preguntar-nos, Mercè, què us està passant? Lleida poc fred, eh?
Lleida poc fred, sí, sí.
Això és que no hi ha boira.
Tot i que la Lliga sempre se l'emporta a Andorra, eh?
Sí, també és veritat, també és veritat. De què parlarem, va, avui, en aquest programa?
Doncs mira, el proper diumenge a l'Església de Santa Anna Joan celebra un acte en col·laboració amb els amb periodistes com Albert Om o Agnès Marquès o amb artistes com ara Marina Rossell per tal de celebrar el 85è aniversari de Vicky Molins i agrair-li doncs la seva tasca ingent envers els pobres. Avui en parlarem, i amb qui ho farem? Doncs amb ella, amb la nostra estimadíssima Vicky Molins, la religiosa, parlarà des d'aquest programa i ens farà una valoració, no, de tants anys al capdavant de la causa i sobre com veu el món actual. Tornarem a fer tertúlia amb els estudiants de periodisme, la Joana Justícia, el Víctor Nahar, l'Anna Hernández i el Pau Uller, amb els que parlarem de l'actualitat, com sempre fem els divendres, que ens envolta. I acabarem programa i setmana parlant amb Digestum Legal. Avui, per cert, parlarem d'un tema molt interessant. Parlarem sobre la protecció de la informació, atenció, que tenim al cervell, i com podrem evitar que aquesta sigui recollida, emmagatzemada, utilitzada o fins i tot esborrada, així com els dels límits i garanties per l'ús de les neurotecnologies en les persones. Quina és la implicació de les mateixes en les llibertats fonamentals? En parlarem avui de neurodrets.
Mare de Déu. Ciència-ficció, eh? Però no. Però no. Està passant i passarà a Ràdio Estel avui.
Sí, és
parlarem
una...
d'això, eh?
Sí, sí, que quan la gent que es quedi ara, què està dient la Mercè? Doncs Neurodrets és una iniciativa que pretén garantir el dret a la privacitat mental. En parlarem avui amb l'advocat penalista de Digestum Legal, Sergi Comas.
Interessantíssim. Com sempre, recordeu que ens podeu enviar una nota de veu al WhatsApp del programa de Ràdio Estel, al 663-99-30-62. Però atenció, notícia, perquè a partir d'avui fem la pregunta cap Bravo, Mercè. Això vol dir que a partir d'avui us farem una pregunta a través del WhatsApp. Si en teniu ganes, la contesteu per missatge de veu, com sempre feu. Us escoltarem i sortejarem una cistella cap Bravo entre tots aquells oients que participeu per guanyar aquesta cistella cap Bravo. I és que cap Bravo ha preparat aquesta cistella de productes bàsics, aquesta vegada amb un toc gluten-free, Mercè, ideal per acomiadar-nos de l'hivern i donar la benvinguda a la primavera. Escolta'm, cookies de xocolata, pa ratllat, croquetes de blat... I trobareu a l'interior d'aquestes cistelles productes boníssims. I em quedo amb les cookies.
I amb les croquetes.
Però és que teniu de tot. Gel de bany, frescor marí, aloe vera, gel hidratant corporal... En fi, una cistella que val molt la pena. Pregunta cap Prou, doncs, què us preguntem avui, Mercè?
Què en penseu de que avui no es formi govern? Aquesta és la pregunta que us fem i podeu contestar la pregunta a través del WhatsApp del programa. Nota de veu al 663-99-30-62. Si ens envies aquesta nota de veu, et podràs donar cistella gentilesa de Caprau. Espera, dic més a poc, que el Toni m'està fent senyals, que vaig molt ràpid. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Ens envies una nota de veu i ens respons a aquesta pregunta. Què en penseu de que avui no es formi govern?
Quan et connectis a la xarxa, va, de què s'hi estarà parlant un dia com avui?
Doncs mira, justament d'això, que Junts per Catalunya impedirà avui la investidura de Pere Aragonès i el farà esperar uns dies. Que AstraZeneca incorre en un altre retard en l'entrega de vacunes, Joan. Els líders europeus intenten superar el caos generat per la falta de proveïment. Setmana Santa, saps tu què podràs fer i què no podràs fer?
No ho tinc del tot clar, però segur que m'ho expliques bé, Mercè.
Mira, sense trobades a casa, màxim de 6 persones a l'exterior. No es pot sortir de Catalunya. Això segons les restriccions acordades pel Consell Interterritorial, mentre que el Procicat prorroga les vigents. Ara us ho ampliem, ara us ampliem aquesta notícia.
El que sí que sé que faré és diumenge Rams.
Això sí.
Diumenge Rams.
Escolta, l'altre dia tu em preguntaves, però Espanya encara està en estat d'alarma? I dèiem, és que ja no ho sabem,
sí,
no?
Sí, si
pregunta, està... Sí que està en estat d'alarma. Acaba el maig. Llavors serà el maig quan les pròpies... Bé, les pròpies no, aquest Consell Interterritorial de Salut, que te'n recordes quan es reuneixen doncs, els ministres, la ministra i els consellers de salut sí. de cada comunitat autònoma que decidiran quines mesures s'hauran de seguir. Llegim avui a La Vanguardia, Joan, que Madrid, atenció, acumula un 40% de tots els contagis d'Espanya. La capital és una de les ciutats d'Europa amb menys restriccions i els experts doncs, demanen que estengui les limitacions. Te'n recordes del ciberatac al CP?
Home, quin clàssic, ja.
Doncs ha deixat sí. en suspens la paga de milers de desocupats, encara a dia d'avui. Que Sant Jordi es podrà celebrar amb prudència en els espais perimetrats. Govern i Procicat han marcat les línies estratègiques per poder celebrar la Diada del Llibre i la Rosa amb total seguretat. Canviant de qüestió ara, l'ONG Galgos 112 ha rescatat i ha recuperat gossos explotats per la cacera i les curses. Des que van començar ja han recuperat, Joan, 4.000 gossos, llebrers i podencs que ja estan en famílies adoptives. Gràcies
per sort,
a Déu.
Sí. Per sort.
I Pau Gasol, que finalment s'ha reincorporat a l'equip de la seva vida en aquesta segona etapa que en Barça, el de Sant Boi, busca l'últim, no, esperem que no sigui l'últim, l'únic títol que li falta. Saps quin és?
L'Eurolliga, no?
Doncs vinga, a buscar-la.
A buscar aquesta Eurolliga amb Pau Gasol al capdavant de la secció de bàsquet del Futbol Club Barcelona. Abans, però, per aquells que no sabíem que el cap de setmana pot tenir himne, de cop arriba Coldplay i et fa això.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Mig minut i arribem a un quart de nou del matí. Aquesta hora, com sempre, que encetem programa amb l'actualitat més destacada que passa per un nom propi, evidentment, avui. Pere Aragonès, que se sotmet d'aquí pràcticament a dues hores a la investidura que no tirarà endavant en primera votació, Mercè.
Exacte, Joan, si no hi ha sorpreses d'última hora, amb el suport de la CUP i els 33 diputats d'Esquerra, el candidat republicà aconseguirà 42 vots a favor, però l'abstenció dels 32 parlamentaris de Junts per Catalunya, que impossibilitarà que sigui escollit. En principi, doncs, els 61 diputats de PSC, Vox, En Comú Podem, Ciutadans i PP hi votaran en contra. Recordem que en la primera votació un candidat necessita el suport de la majoria absoluta de la cambra, és a dir, 68 diputats, per ser investit president. Si el candidat no surt investit, dos dies després hi ha un segon debat i una segona votació en la qual n'hi ha prou obtenint més vots a favor que no pas en contra. Molt probablement aquesta segona votació es celebrarà dimarts de la setmana que ve. Com ja va passar en el ple de la Constitució del Parlament, Joan, la sessió d'avui es fa a l'auditori i no a l'hemicicle. D'aquesta manera es pot garantir, doncs, la presència de tots els diputats i diputades en un mateix espai complint les mesures sanitàries recomanades per la pandèmia de coronavirus.
De fet, una de les qüestions que fan callar la negociació amb Junts és el paper que ha de tenir el Consell per la República.
Sí, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, considera que ara és el moment de la unitat i de la confiança. Per la seva banda, la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, afirma que fa falta voluntat i posar-se d'acord a com sortir de la crisi. Per cert, en una entrevista a Catalunya Ràdio, Rovira va dir ahir que Puigdemont té tot el reconeixement per part d'Esquerra, però que tots els actors independentistes s'han de posar d'acord en un lideratge compartit.
A tot plegat, la Conselleria de Salut de la Generalitat denuncia que les 148.000 dosis de la vacuna d'AstraZeneca que havien d'arribar a Catalunya la setmana vinent no arribaran.
Aquestes dosis s'endarreriran com a mínim fins al 5 d'abril, tot i que Salut no sap quantes en vindran. La consellera de Salut, Alba Vergés, ho qualificava ahir de vergonya i despropòsit.
Això vol dir que aquest ritme de vacunació que havíem agafat de 41.000 vacunes posades en el dia d'ahir, amb la gent disposada a vacunar-se amb aquesta vacuna d'AstraZeneca, un cop l'havíem reprès, ens queda absolutament aturat. La queixa és immensa, perquè és una vergonya, perquè estem tallant la roda de vacunació un cop iniciada.
Aquest retard no afecta les vacunacions programades per rebre la vacuna els pròxims dies perquè n'hi havia en estoc, però obligarà a no programar més cites fins a nou avís. Les persones d'entre 60 i 65 anys que vulguin demanar hora, per tant, hauran d'esperar a l'arribada de més dosis.
Pel que fa al Procicat, prorroga fins al divendres 9 d'abril les mesures vigents per combatre l'expansió de la pandèmia i hi afegeix les restriccions específiques per Setmana Santa aprovades per la Interterritorial de Sanitat que limiten més les trobades socials.
Així és, les trobades socials podran ser de 4 persones com a màxim en espais públics tancats i de 6 persones com a màxim en espais públics oberts i que no es poden fer reunions socials en domicilis particulars on només hi pot haver les persones convivents. Escoltem a Marc Ramentol, secretari general del Departament de Salut.
És important i aprofitem l'ocasió per recordar que la mobilitat, allò que fa que sigui des d'un punt de vista de salut pública no segura, és que vagi acompanyada d'un augment de trobades socials, de relacions socials, de contactes estrets més enllà de les bombolles de convivència.
A més, Joan, no es podrà viatjar entre comunitats autònomes, excepte les Balears i les Canàries. El toc de queda o confinament nocturn queda igual a Catalunya, recordem-ho, entre les 10 de la nit i les 6 del matí. De fet, el Consell Interterritorial de Salut, que es va reunir ahir a la tarda, ja va descartar la proposta inicial del Ministeri d'avançar a les 8 del vespre el tancament de l'activitat no essencial i l'entrada en vigor del toc de queda.
Més informacions, per exemple, quan passen 18 minuts de les 8 del matí, hora de saber l'estat de la xarxa viària. Anem cap al RAC. Armand Maravall, què tal? Molt bon dia.
Bon dia. A aquesta hora hi ha diversos punts de la corona de Barcelona amb retencions, com a Barberà del Vallès, on hi ha 3 quilòmetres molt congestionats a l'AP7 i també a la B30 en sentit nord. I també hi ha 3 quilòmetres de retencions a l'AP7 al Papiol en sentit sud, per enllaçar amb la B23. També es van congestionant els accessos a Barcelona pel sud, a la B23, a Esplugues, i a la A2 també a Sant Joan d'Espí. I a la C16 es regula el trànsit per les retencions als túnels de Vallvidrera. Retencions també a les rondes, en sentit Llobregat, a la litoral són 4 quilòmetres més congestionats entre el Besòs i Bac de Roda, i a la D20 des del nus de la Trinitat fins a Montbau, també en sentit Llobregat. I avui, un dia més, hi haurà afectacions de les carreteres per la cinquena etapa de la Volta Ciclista a Catalunya. Entre les 12 del migdia i les 5 de la tarda s'aniran tallant diverses vies comarcals i d'altres de principals, com la C13 a la Pobla de Segur, la C14 a Pons i la C55 a Manresa i a Monistrol de Montserrat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. També haurà de saber com està la situació del transport públic. Anem cap a Transmet. Xavi Torres, què tal? Bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. Sí que destaquem, però, que aquest diumenge, dia 28, la T4 de tram quedarà sense servei entre les 8 i les 15 hores a causa de tasques de manteniment en l'arbrat de l'Avinguda Diagonal. La T6 reforçarà el servei entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Adrià i també es veuran afectats els horaris de pas de la T5. Més informació als canals digitals de Trump. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, Xavi. Nosaltres que continuem amb més informació. Felip VI estén la mà a Andorra per col·laborar en la recuperació del sector turístic tocat arran de la Covid-19.
En català, i agraint una invitació que formalment el govern va fer a la Casa Reial l'any 2016. D'aquesta manera, el rei d'Espanya, Felip VI, es va dirigir ahir a les autoritats espanyoles i andorranes durant el sopar oficial ofert pels copríncips d'Andorra. Felip VI va dir que són coneixedors de la dificultat que suposa pel Principat haver tingut una temporada d'hivern amb menys esquiadors i ha volgut expressar-li tant la seva comprensió com la voluntat de col·laboració mútua que ja funciona entre d'altres àmbits. El discurs, Joana, en el marc d'un sopar que forma part de la seva primera visita oficial del país, també destacava la tasca d'acompanyament que fa l'estat espanyol de cara a la diversificació de l'economia andorrana, a més de la que té a veure amb les negociacions per assolir un acord d'associació amb la Unió Europea. Per la seva banda, l'arcabisbe d'Urgell i copríncep episcopal d'Andorra, Joan Enric Vives, també va destacar ahir les relacions de bon veïnatge i cooperació amb l'estat i agrair també l'acompanyament que està fent Espanya en les negociacions de l'acord d'associació amb la Unió Europea.
I un menor ha mort en un accident de trànsit en xocar dos vehicles a la C-1412A al seu pas per la localitat de Sanaüja, a la Segarra. Tres persones més han resultat ferides de diversa consideració, una d'elles també menor d'edat.
Sí, Joan, el Servei Català de Trànsit ha rebut l'avís d'aquest accident ahir a un quart de vuit del vespre, que va tenir el lloc al quilòmetre 13 d'aquesta carretera que va sentit Calaf. Per causes que encara s'investiguen, han col·lisionat un turisme i un totterreny i ha mort aquest menor d'edat i tres persones més doncs han resultat ferides, com dèiem, una d'elles també menor. Ahir també hem de lamentar la mort d'un ciclista embestit per una furgoneta a Prat d'Ip, 16 persones. Recordem-ho, en mort en accident de trànsit aquest any a la via interurbana de Catalunya. I també ahir va morir un motorista, en aquest cas en un accident, amb un tractor de la C-53 a Anglesola.
Sant Jordi, amb prudència en espais perimetrats.
Govern i Procicat han marcat les línies estratègiques per poder celebrar aquesta Diada del Llibre i de l'Arròs amb total seguretat i al carrer. El pla preveu que les parades siguin sobretot de professionals en zones perimetrades i amb control d'accés.
I amb el 80% dels cinemes reoberts i la Setmana Santa i els Oscars com a reclam, la cartellera es renova amb més novetats i amb joies com Nomadland.
Sí, també hi arriben Godzilla versus Kong, Tom i Jerry o les apostes de dues plataformes per estrenar en sales, Libertad de Movistar o Un efecte òptico de Filmin, directament en streaming. Una altra pel·lícula amb 6 nominacions als Oscars és Judas i el Messias Negro.
Males notícies per als festivals musicals. El Sonar Barcelona s'ajorna fins al 15, 16, 17 i 18 de juny del 2022 per causes de força major. L'organització del festival considera inviable fer-ho en les condicions desitjables per la situació epidemiològica i les restriccions de mobilitat i la manca d'una normativa que a dia d'avui regulitzi l'organització de grans esdeveniments.
Sí, el gegant de la música electrònica i experimental ha anunciat, però que a la tardor celebrarà dos nous festivals al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, combinaran el format presencial i online i estaran centrats sobretot a la intel·ligència artificial.
El director de cinema francès Bertrand Tavernier ha mort als 79 anys, cineasta erudit i sensible. Tavernier sempre va ser capaç de destacar el lirisme de les petites coses en pel·lícules com ara El rellotger de Sant Pol o Al voltant de la mitjanit.
Així és. Amb aquests i altres films, el director francès va expressar el seu compromís contra la guerra, el racisme i els estralls del colonialisme. Tavernier també va ser un cinèfil de coneixements enciclopèdics, tal com va demostrar la sèrie documental Les pel·lícules de la meva vida, que va tancar la seva extensa filmografia.
Pluja de crítiques també a Nike, H&M, Adidas i altres marques occidentals a les xarxes socials de la Xina arran de declaracions sobre la minoria uigur.
Així, sí, sí, la nord-americana Nike i la sueca H&M havien expressat la seva preocupació sobre informes que denunciaven el treball forçat en els camps de cotó de Xinjiang, la regió de la Xina habitada pels iogurts, i van comunicar que no utilitzarien productes procedents d'aquesta part del país. Es dona la circumstància, però, que aquestes declaracions no són noves, sinó de l'any passat.
Ai, Déu meu, aquestes minories... En fi, les meditacions i dibuixos de diversos infants i joves marcaran el Via Crucis 2021 del Papa Francesc la setmana vinent.
Disculpeu.
Continuo.
No, no, ja estic
bé. Sí, pots?
Me l'has valdre costat. El director de l'oficina de premsa de la Santa Seu, Mateo Bruni, explicava ahir que aquest any el Pontífex doncs, confiava la preparació de les meditacions del Via Crucis de Divendres Sant al grup Scout Ageshi. Hem de dir que el Via Crucis es farà a les 9 de la nit per segon any consecutiu a la plaça de Sant Pere del Vaticà. Divendres Sant, el Sant Pare presidirà la celebració a les 9 de la nit. La retransmissió televisiva en directe i a nivell mundial serà distribuïda per Vatican Media, els mitjans de comunicació que ho sol·licitin, i també transmesa en directe per Vatican News. Te'n recordes, Joan, aquella escena de l'any passat que podíem veure el Papa Francesc en aquesta missa que estava tot el Vaticà buit, sí, plovent,
sí,
que va impactar moltíssim.
I tant, una imatge amb molta força, la del Papa Francesc, aquella Setmana Santa. També us destaquem en plana esportiva la relliscada d'Espanya contra Grècia, 1-1.
Morat al minut 33, havia avançat Espanya en el marcador, però a l'inici de la represa els grecs han aconseguit empatar. Al minut 56, Bacacetes de penal ha fet la igualada definitiva. El blaugrana Pedri ha debutat amb el combinat espanyol.
Brot de coronavirus al Valladolid, pròxim rival del Barça.
Sí, de fet, ja aquest dimecres informava el Valladolid en un comunicat oficial que 3 futbolistes de l'equip havien donat positiu per coronavirus després de les proves PCR realitzades a la plantilla. Doncs bé, aquests 3 positius s'uneixen al del porter Roberto Jiménez i 2 membres de l'estaf tècnic. Els 4 futbolistes i els 2 tècnics es troben aïllats als seus respectius domicilis seguint els protocols sanitaris. Recordem, doncs, que el Valladolid és el pròxim rival del Barça a la Lliga en un partit que s'ha de disputar el 5 d'abril al Camp Nou. Ha suspès els entrenaments fins dilluns, que ve aprofitant l'aturada de la competició pels compromisos internacionals de seleccions.
26 minuts que passen de les 8 del matí, hora de saludar els escombriaires que sempre ens diuen bones coses des de l'altra banda de la peixera, i també hora de saber el que hi diu l'agenda política en un dia com avui. Berta Sacanell, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan. Bon dia, Mercè. Avui a les 10 del matí els consellers assistiran al Parlament al ple del debat d'investidura de Pere Aragonès com a candidat a la presidència de la Generalitat. El primer intervenir serà Aragonès, que explicarà sense límit de temps el seu programa de govern. Després, els grups parlamentaris tindran una intervenció de 30 minuts i a continuació s'iniciarà el debat i un cop finalitzat tindrà lloc la votació de sí, no o abstenció. Aquestes són les fases que tindrà la investidura de Pere Aragonès avui a les 10.
Gràcies, Berta. També hora de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens emporta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Joan. Avui comencem la jornada. Més núvols que no pas ahir, que afecten sobretot punts de les comarques del litoral i del prelitoral. Núvols baixos i també algunes boires i boirines en aquest sector, que durant les primeres hores del matí doncs farà que el sol no es pugui veure. Tot i així, la tendència és que es vagin aixecant i que a partir de mig matí i migdia comenci a sortir el sol, un sol que lluirà a la resta de Catalunya ja també durant bona part de la jornada. A les comarques del Pirineu, però, augmentarà la nuvolositat amb el pas de les hores i de cara a la tarda no descartem algun ruixat dispers cap a les comarques del vessant nord del Pirineu, bàsicament Vall d'Aran, nord del Pallars i també del Principat d'Andorra. Temperatures avui com les d'ahir, màximes en general entre els 18 i els 23 graus. Demà dissabte augmenten els núvols, algun ruixat de mitja tarda. A les comarques del nord de Barcelona, interior de Girona, tramuntant a la costa, bravament demà estarà al matí. A les comarques del sud i demà refrescarà una mica, baixarà una mica les temperatures, però molt de fred tampoc en farà. Diumenge farà sol i les temperatures tornarien a recuperar-se, especialment les màximes, però amb un matí més fred.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Avui, les cançons i l'aigua arriben agafades de la mà amb una de les veus més identificatives del País Valencià a l'hora de la música.
Tots els colors de la terra i de l'aigua.
L'aigua musical.
Que són suaus en aquesta hora incerta.
Efectivament, avui ho fem amb Cançó de Raimon, que amb aquest tema, Parlant-me de tu, busca els colors de la terra, però també de l'aigua, per acostar-se a allò que estima.
Si vols present, t'ompliré de carícies. Si vols records, t'oferiré els més vells. Si vols futur, t'ompliré d'esperances. Vull viure el temps ben acordat amb tu. La mar de blau per moments tan ombrosa, la mar de verd tan bella i perillosa, la mar de gris que es vol majestuosa, la mar d'acer tan entremaliosa. Va dient-me el teu nom, va dient-me el teu nom. Si vols present t'ompliré de carícies, si vols records t'oferiré els més bells, si vols futur t'ompliré d'esperances, vull viure el temps ben acordat amb tu. Tots els colors de la terra i de l'aigua.
Raimon, parlant-me de tu, una bona opció musical per acostar-nos als colors de l'aigua segons com ho veu el veterà i emblemàtic cantant de Xàtiva.
Van parlant-me de tu.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Tirant pel dret. Cada divendres a 2:15 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal. Aquest divendres, neurodrets. La ment és en límit. Feu les vostres preguntes en directe al 93 409 2771 o 72 o deixant un missatge al 93 409 2777 o a tirantpeldret@radioestel.cat. Tirant pel dret. Els divendres a 2:15 del matí a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93 246 60 96.
Bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Tot Sardana, un programa per enaltir, preservar i difondre la dansa nacional de Catalunya, cada diumenge de 9 a 2:15 del matí a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Ràdio Estel.
I 34 minuts, divendres de Dolors, però avui regalem cistella de Capbravo des de Ràdio Estel. Mercè, avui, de fet, i els propers dies que venen, eh?
Sí, sí, cada dia. Heu d'estar molt pendents i heu d'agafar el mòbil ràpidament. Ens escriu una nota de veu, tenim ganes d'escoltar la teva veu. I, de fet, si ho feu, us endureu una magnífica cistella Capbravo. una cistella Caprabo que està doncs farcida de grans productes, i ja és que ja només per la cistella en si ja val la pena, Joan. La pregunta que heu de respondre és: què en penseu de que avui no es formi govern? O sigui, què en penseu del ple d'investidura que es celebra avui i que tot sembla... tot s'apunta que Pere Aragonès no serà investit president. Us agrada, no us agrada, esteu cansats, voleu que es formi govern ja? Digueu la vostra amb aquesta nota de veu que ens envieu al 663-99-30-62. 663-99-30-62. Si ens envieu aquesta nota de veu, entreu en el sorteig d'aquesta magnífica cistella Caprabo, que donarem el nom del guanyador avui mateix. Per tant, afanya't.
Escolta, més fàcil impossible entre tots els que participeu que sortegem aquesta magnífica cistella de Caprabo amb un lot de productes magnífics. A aquesta hora també anem cap al quiosc per saber què hi diuen les portades més llegides del país, Mercè.
Doncs sí, el diari Ara, aquesta tensió a la Unió Europea per el repartiment de 10 milions de vacunes, que AstraZeneca incorre en un altre retard en l'entrega de vacunes, així ens informen el periòdico. Des de La Vanguardia, Salut anuncia un altre retard de les vacunes, i al Punt Avui llegim: la vacunació en la franja d'edat d'entre 60 i 65 anys et frenarà per falta de dosis. I al País, avui podem llegir que la Unió Europea revisa el seu pla de vacunes pels retards d'AstraZeneca.
Canviem de qüestió i de país, anem cap al periòdic d'Andorra.
Felip VI reconeix el paper d'Andorra a Europa i aposta per la cooperació. Llegim a les portades dels diaris digitals locals, el diari de Girona, que a Girona hi circulen un 33% més de bicicletes que fa 5 anys. A la mañana, Lleida, el Museu de Lleida omple el buit de l'art expoliat amb obres de l'APNAC procedents de la Franja. L'equipament també rebrà 13 peces de ceràmica del Museu del Disseny i altres obres cedides per Antoni Gelong i Tatxo Benet. A Tarragona, diari Més, ens informen que els hotelers preveuen un 100% d'ocupació per Setmana Santa, i a l'Empordà Punt Info que Portbou i Cervera impulsen un programa transfronterer d'activitats turístiques.
Marca d'aquesta casa, anem cap a les portades dels diaris digitals religiosos.
CatalunyaCristiana.cat, llegim que aquest Catalunya Sacra que es va presentar aquesta setmana amb aquesta agenda d'activitats 2021 s'està enllestint un catàleg general de les visites al patrimoni cultural de l'Església. Podeu fer una ullada, com dèiem, a CatalunyaCristiana.cat. A Flama.info ens informen del 25è aniversari de l'exhortació apostòlica Vita Consecrata. Els consagrats i consagrades tenen el repte en primera persona de despertar tots el sentit de l'esperança especial en aquest moment dramàtic. A Religión Digital, el bisbe de la diòcesi de Canàries va fer una crida a la solidaritat de tots per poder romandre al costat dels més perjudicats per aquesta crisi sense precedents. A Vida Nueva llegim que les tres tentacions i quatre profecies de Luis Ángel de las Heras per al futur de la vida consagrada, el president de la Comissió per la vida consagrada de la Conferència Episcopal Espanyola, ha insistit en deixar enrere la nostàlgia del passat en el col·loqui en línia de commemoració del 25è aniversari d'aquesta exhortació apostòlica.
8:37 minuts, de seguida parlarem amb Vicky Molins per felicitar-li aquest 85è aniversari. Abans, però, freqüència modulada.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel. Freqüència modulada.
Moi je joue. Moi je joue, joue contre joue. Je veux jouer, joue contre vous, mais vous le voulez-vous? De tout cœur. Je veux gagner ce cœur à cœur.
Com ens agrada aquesta cançó cada dia, però sobretot els divendres, que ens relaxa ja de cara al cap de setmana, i volem gaudir-ho un dia més amb aquesta freqüència modulada. Mercè, què ens portes avui?
Sí, Joan, i a més si ens mimen d'aquesta manera, que ens porten el cafè i tot, eh?
Ara. Que bé fa el cafè, deixa'm-ho dir un cop més, a Jessica.
Salutació especial a la Jessica, eh?
Salutació moltes gràcies. Especial.
I també a la cambrera que ens ha portat els cafès.
També.
Avui, qui fa anys? Doncs mira, abans de passar al capítol de les felicitacions, recordem que un dia com avui, l'any 1985, tu no n'hi havies nascut.
No.
A Califòrnia, als Estats Units, la pel·lícula Amadeus rep 8 Oscars. Però tot i així, te'n recordes d'aquest riure?
Absolutament. Absolutament. Aquesta lluita desfermada entre Mozart i Salieri, que, per cert, no es van conèixer mai.
Tot fixa't, l'actor que feia d'Amadeus, que per mi va ser, o sigui, un actoràs, Tom Hulce, i que va calcar aquest riure, no?, de Mozart. Avui també, qui fa anys, ara sí, és ell. Aquesta guitarra del Geri Raimundo Amador, que fa 62 anys, clàssic. Joan. Un clàssic entre els clàssics. I ara fem un canvi de registre totalment i marxem a l'exterior. Doncs sí, marxem, Toni, gràcies, cap als Estats Units amb aquest Born in the USA del Boss. I és que a Baltimore, un dia com avui, naixia Nancy Pelosi, la política americana, no? La 64a presidenta de la Cambra de Representants dels Estats Units ara mateix. Que, Joan, jo m'he quedat que fa 81 anys.
Déu-n'hi-do.
Sembla molt més jove.
I tant.
Nancy Pelosi.
Sembla més jove, i amb aquesta cançó i Toni Huguet amb la cinta al cap també sembla més jove, eh? El Boss.
Perquè la gent es faci una idea, Nancy Pelosi és la presidenta que sempre ha tingut aquestes piques baralles molt enceses amb Donald Trump, sí. No? Últimament ens tenien acostumats.
Primera roda de premsa
de Biden?
De Joe Biden des de la Casa Blanca. Sí.
Canvi de registre. Yeah, I know that you smile. I know that you're tough enough to take on the fight. Mira, estem escoltant a James Richardson, que és un músic anglès que amb qui està casat, ja saps que a vegades aquí posem un punt rosa, està casat amb una persona que avui fa anys. La música, si m'ho permets, de James Richardson és boníssima, aquí tenies una mostra. Està casat amb Keiran Knightley, saps qui és, no? L'actriu, sí, l'actriu anglesa de cinema, televisió i teatre, Els Pirates del Carib... Love Actually, Joan.
Kira, sí. Li acabo de veure la cara a Love Actually, aquella escena en què li
mítica,
posen la música.
Sí, correcte.
Just des de la porta de casa.
36 anys fa Keira Knightley.
36 anys?
36.
Fer més gran ara, jo.
Sí. I avui també fa anys una persona que jo no la conec personalment, però la veritat és que té pinta de ser simpatiquíssima. Araceli Segarra, de Lleida, alpinista i model catalana. Recordem que l'any 96 va ser la primera dona d'Espanya a assolir el cim de l'Everest. Avui fa 51 anys, també la felicitem. I ja per acabar la freqüència d'avui, també hem de felicitar Diana Ross, home, que va néixer al bressol de la Motown a Detroit, cantant i actriu, que fa 77 anys. Ross és una de les dones artistes de més èxit de la seva època i també cantant principal d'elles, de la Supreme.
Each time you leave my door, I want you more on the side. Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Des de la muntanya de Montserrat, en un ambient de pregària i de treball, les monges del monestir de Sant Benet fa més de 50 anys que elaboren la seva ceràmica. Descobriu les seves novetats amb la tècnica del fang de colors. Trobareu la ceràmica de sempre i, a més, a la seva botiga online, monestirsantbenetmontserrat.com/botiga-online. La botiga de ceràmica de les Benetes de Montserrat. De la pregària al taller, del taller a la botiga online i de la botiga online a casa vostra. Aquest any, la batalla contra aquests quilos de més serà molt dura. Per sort, he conegut els millors guerrers pel meu pla detox. Fitalgem Depo i Fitalgem Dren, de Laboratorios Marnis. Inclouen ingredients naturals i són uns vials molt còmodes per beure. Ja puc començar a posar-me a punt. Demanar Fitalgem Depo i Fitalgem Dren a Herbolaris, per a farmàcies i per a farmàcies del Corte Inglés. Més informació a marnis.es.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
El proper diumenge, l'Església de Santa Anna celebra un acte en col·laboració amb periodistes com Albert Om o Agnès Marquès o amb artistes com ella, com Marina Rossell.
Mare de Déu del món.
Tot plegat per tal de celebrar el 85è aniversari de Vicky Molins i agrair-li la seva tasca ingent envers els pobres. Avui volíem parlar amb la religiosa des d'aquest programa per saber quina valoració en fa de tants anys al capdavant d'aquesta tasca i sobre com veu el món actual. Victòria Molins, què tal? Molt bon dia.
Pues molt bon dia. A punt de fer ja 85 anys, em sembla mentida, eh? Jo no me'ls trobo.
Escolta'm, i moltíssimes felicitats per avançat des de part d'aquest programa i d'aquesta ràdio, que saps que t'estimem molt.
Sí, gràcies. Jo també.
85 anys. Si mires enrere, què en penses, Vicky?
Donar gràcies a Déu. Això és el que penso sempre. Donar gràcies a Déu perquè m'ha donat tant, tant, tant a la vida, m'ha donat tant que jo no tenia més que fer que tornar-li el que m'havia donat. I me l'ha donat a través de les persones i a través de les persones és quan jo li dono tot el que puc. Mm. Això és la vida.
Victòria Molins, que, com sabeu, sempre està lligada a ajudar els més pobres, els més desafavorits. Vicky, recordes el dia en què dius això és el que m'he de dedicar?
Pues perfectament. Era l'any 84. Havia anat a Nicaragua i havia quedat molt sorpresa per moltes coses. Però de cop i volta vaig pensar jo això és el meu. Soc educadora i m'encanta educar, però he educat sempre una part de la societat. I també m'han educat també en aquesta part de la societat, la part més alta, podríem dir, més privilegiada. I ara necessito, senyor, demostrar també el meu amor de l'altra manera, amb aquells que són tan pobres que no han viscut el que jo he viscut. I ho ha set claríssim. A més, va passar una cosa molt curiosa, li vaig dir, allò que una prova no m'agrada demanar proves, però li vaig dir, vull ser pobre, senyor, vull ser pobre. I quan sortia, anava precisament anava d'Amèrica del Nord, d'Amèrica del Sud, i em van robar tot el que portava. Li vaig dir al senyor, bueno, No tenia tanta pressa, eh?
Potser no tant.
T'has passat una mica, eh? Perquè jo li havia demanat... Però res, és que em vaig quedar sense... No, en aquell moment, sense els bitllets de tornada, sense els documents, res. I bueno, sempre recordaré això. Era com una mena de signe de dir despullen de tot, que no val la pena.
Una mica allò de Dios aprieta, però no ahoga, eh?
Sí, sí. Jo li vaig dir que tenia molta pressa.
Com sabeu, Vicky Molins, que està dedicada, com dèiem, als més vulnerables, però dedicar-se als més vulnerables no és només dedicar-se a la seva cura, sinó que, com sabeu, també Victòria Molins apareix normalment a molts mitjans de comunicació, perquè també significa fer una crida social a la part de la població de que això passa, de que això no ha de ser invisible, no?
Sí, és que això és una segona part molt important de la meva vida. Jo sempre havia donat una importància molt gran a la paraula. Des de molt petita escrivia, m'agradava molt, i això havia anat del meu pare. I la paraula és importantíssima per fer conèixer coses. I jo, filla de Santa Teresa, no podia expressar-se moltes vegades. Els seus escrits van ser després de la seva mort, quan es van fer públics i tan coneguts. Però ella deia que tant de bo tingués una plataforma per dir coses de les que ella veia tan clar. I fins i tot en un moment determinat diu qui em diera paraules per dir a los que mandan, eh? O sigui que avui Teresa de Jesús potser que estaria entre els diputats, no? Sí. I tenir una oportunitat o una plataforma, que són els mitjans de comunicació, per donar a conèixer el que és Déu i al mateix temps com Déu estima els pobres i que els hem d'estimar, jo penso que és una plataforma importantíssima. I això, quan em diuen que soc mediàtica, no soc mediàtica. Faig servir els mitjans de comunicació, que són els que tenim, com plataforma per conèixer, fer conèixer a la gent. I aquestes dues vessants, els més desfavorits i les plataformes mediàtiques, crec que són molt importants perquè la gent sàpiga el que passa en el món.
Vicky, t'hauran presentat, si no 5.000, 10.000 vegades com Vicky Molins, la monja de carrer. T'enorgulleix que et diguin la monja de carrer?
Sí, m'agrada això de la monja del carrer. Perquè el carrer vol dir moltes coses. El carrer vol dir que en un moment determinat de la vida hi ha gent que no vindrà als convents i hem de sortir dels convents per anar fora. I també respon a la frase del papa francès, que hem de sortir de les sagristies, una església oberta. És aquest sentit és el que jo parlo del carrer. I el carrer per mi és tot el que és on no arriba molta gent i podem arribar nosaltres.
Jo sóc la Victòria, que pel molt que l'estimem, mai li preguntaré sobre política, però sí que li vull preguntar justament avui què li sembla que amb la que està caient, amb l'emergència social que hi ha ara mateix als carrers, un dia com avui es tingui la possibilitat de formar govern, però no se'n formi.
Ai, Déu meu, senyor. Tot això és un problema massa gran que de passa el que jo voldria dir ara, però sí que diria una cosa. Quan la política, si es fes la política sempre des de la veritat i no des de les entranyes, o sigui, des de els sentiments, doncs la política seria molt més millor. En aquest moment jo veig que moltes de les polítiques no es fan des de la veritat i des de buscar el bé de l'altre, sinó que es fan des d'uns sentiments, unes maneres d'actuar, com, jo no sé si dir la paraula venjança, però una paraula que no m'agrada dir perquè no vull judicar, però sí des dels sentiments que a vegades nosaltres, tots els homes, no podem controlar perfectament. I és el que en algun moment passa en la política.
Va, com deia una altra persona estimadíssima a qui li tinc un gran apreci, com és Carles Capdevila, deia, parlem de coses boniques. Sí. El 2017, amb Peyo Sánchez i Xavier Morlans, dueu a terme el que ara coneixem com a Hospital de Campanya. Com engega tot allò?
Bé, jo sempre dic que en els últims anys de la meva vida, perquè per molt que visqui ja són els últims, doncs Déu m'ha regalat això. M'ha regalat com una síntesi de lo que jo volia. Quan jo vaig tornar de Nicaragua i de diferents llocs que anava als estius a viure pues, la marginació fora del meu nivell, doncs jo vaig tenir una impressió molt forta, què hem fet amb els pobres que estan sempre aquí fora de l'església amb la mà estesa? I allà a Nicaragua constituïen l'església, era l'església dels pobres. I jo veia que les esglésies estaven buides de pobres. Quan aquest crit tan meravellós del papa francès demanava que almenys alguna església del centre de la ciutat doncs, es convertís en hospital de campanya per guarir d'ànima i cos a tothom, i sobretot als més desfavorits, va semblar un crit meravellós i que s'havia fet realitat ja per el padre Ángel a Madrid. Quan el padre Ángel es va reunir a tots tres i ens va parlar d'això, jo vaig veure el cel obert. En aquell moment vaig pensar, això és el que necessitem fer. I de veritat que tots tres ens vam posar mal a l'obra, fins i tot d'una manera una mica, com passa sempre en els carismes. Els carismes comencen sempre una mica desordenats, una mica amb bogeria, no? Sí. Amb aquella bogeria que després, a poc es va arreglant. I així va començar l'Hospital de Campanya en l'any 17. I ara, en aquest moment de la pandèmia, ha estat com una resposta de Déu a tot el que s'havia fet durant aquests anys, perquè han passat, jo dic, els miracles que han passat la pandèmia en l'Hospital de Campanya.
Tothom, t'ho preguntaré civilinament, Vicky, tothom ho ha vist bé sempre, l'existència de l'Hospital de Campanya?
Tu penses que tothom veu bé sempre les coses que fan els altres? Doncs mira, estic tan acostumada, les coses han de passar un temps, no es poden valorar fins i tot ja Jesús ho va passar, o sigui, com ho hem de passar-ho tots. I a més, segurament, ens podem equivocar en moltes coses. Ara, que a tothom no li sembli bé, és normal. I potser que fins i tot, jo me'n recordo sempre, i m'agrada molt, aquell Natanael que quan estan discutint i que si és de Déu, que si no, va dir, si és de Déu, no cal lluitar contra ells. I si no és de Déu, ja caurà. Doncs deixem-ho en mans de Déu, no?
Escolta'm, diumenge, a l'església de Santa Anna, a l'Hospital de Campanya, Alberto, Magnès Marquès, Marina Rossell, tot plegat a les 12 del migdia a l'església de Santa Anna. Festa grossa, eh?
Grans amics meus. I a més, tots des del món, precisament de la publicitat o de la cançó. Meravellós.
Com ho celebraràs, Vicky?
Pues jo agraïm-li a Déu. És l'única manera que et puc fer, perquè tot això és obra de Déu, no meva.
Victòria Molins, la monja del carrer, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres, moltíssimes felicitats i que per molts anys més d'ajuda als més necessitats. Que vagi molt bé. Una abraçada molt gran.
Gràcies. Una abraçada a tots.
El que ens treu felicitat ho demano ara i sempre i en cada moment. Mare de Déu del món, i jo portaré una estampeta arran del cor, arran del cor, una espalmeta també.
Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Molt bon dia a tothom. Fem un repàs a aquesta hora dels principals titulars molt pendents del començament d'aquest ple d'investidura, que ha de començar d'aquí una hora al Parlament de Catalunya. Molt probablement Junts per Catalunya impedirà aquesta investidura de Pere Aragonès i el farà esperar uns dies. Avui també és notícia que AstraZeneca incorre en un altre retard en l'entrega de vacunes. De fet, els líders europeus intenten superar el caos general per la falta de proveïment. I de cara a Setmana Santa, tindrem una Setmana Santa sense trobades a casa i amb màxim de 6 persones a l'exterior. No es podrà sortir de Catalunya, això segons les restriccions acordades pel Consell Interterritorial, mentre que el Procicat ha prorrogat les vigents. I llegim avui al diari La Vanguardia que Madrid acumula un 40% de tots els contagis d'Espanya. La capital és una de les ciutats d'Europa amb menys restriccions i els experts demanen que estengui les limitacions. I canviem de qüestió, perquè tot sembla apuntar que ens espera un Sant Jordi amb prudència en espais perimetrats. Govern i Procicat van marcar ahir les línies estratègiques per poder celebrar la Diada del Llibre i també la Rosa en total seguretat. En clau esportiva us destaquem que Pau Gasol s'ha reincorporat ja a l'equip de la seva vida. En aquesta segona etapa que en Barça, el de Sant Boi, busca l'únic títol que li falta, que és l'Eurolliga. I ja per acabar, us expliquem avui en aquest butlletí informatiu que les meditacions i dibuixos de diversos infants i joves marcaran el Via Crucis 2021 del Papa Francesc la setmana vinent. El Via Crucis es farà a les 9 de la nit, per segon any consecutiu, a la plaça de Sant Pere del Vaticà, divendres sant. El Sant Pare presidirà la celebració a les 9 de la nit. La retransmissió televisiva en directe i a nivell mundial serà distribuïda per Vatican Media, els mitjans de comunicació que ho sol·licitin, i transmesa en directe per Vatican News. Fins aquí la informació, ens actualitzem d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
Tirant pel dret. Cada divendres a 2:15 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal. Aquest divendres, neurodrets. La ment és en límit. Feu les vostres preguntes en directe al 93 409 27 71 o 72 o deixant un missatge al 93 409 27 77 o a tirantpeldret@radioestel.cat. Tirant pel dret, els divendres a 2:15 del matí, a Ràdio Estel.
Contagi, amics, família, nervis, feina, confinament, tristesa, notícies, xifres, descontrol, vacuna, preguntes, angoixa. Sense adonar-me'n, la meva salut mental es va debilitar, fins que vaig demanar ajuda.
La crisi de la Covid-19 comporta temps difícils per tothom. Si no estàs bé, demana ajuda. I tu com estàs? Parlem de salut mental a jotampocestic.cat, obertament.
Enamorar-se no sempre és senzill i fàcil com vol dir.
Cada dissabte a les 9 del matí, Sons de la Terra, un programa dedicat íntegrament a les havaneres i al cant de taverna. Recuperarem grups llegendaris i també us oferirem altres actuals. No faltaran les peces clàssiques, però també en coneixerem de noves, i aquests continguts afegirem l'actualitat havanerística i les novetats discogràfiques, i tot això amb el nostre segell de catalanitat. Recordeu, dissabte a les 9 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel, amb en Gerard Carrión. Us hi esperem.
Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquest hivern necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard durant tot el 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Això vindria a ser una promoció d'un programa que es diu Cinquenters. S'emet aquí, a Ràdio Estel, cada matí de 10 a 11. I parlem de la vida. Ens escolteu?
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias. A primera hora, els opinadors.
No. 10 i 5 minuts, ara faré allò que tan m'agrada, que és fer la corra. Joana Justícia, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Veus?
Aquí estem.
Això, acaba d'arribar la Joana als estudis de Ràdio Estel. També tenim en Víctor Narro. Víctor, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Hi ha l'Anna Hernández, que també la tenim al telèfon. No la tenim al telèfon. De seguida la tornem a... De seguida la tornem a trucar. En fi, volíem començar parlant avui perquè ho vam fer ahir en aquest programa i perquè és un debat que jo crec que ha de passar aquesta setmana. La docusèrie sobre el cas de Rocío Carrasco, que ha fet públic que ha estat una dona maltractada durant molts anys. Torno a repetir el que deia ahir, No entraré en el debat, ni vull que hi hagi el debat sobre si és cert, si és mentida. Tant me fa, que cadascú pensi el que vulgui. El que sí m'agradaria reflexionar és si tot plegat ha posat sobre la taula un tema delicat i això ha fet que arribi a més gent del que hauria d'arribar, o ha alimentat el show i, per tant, es frivolitza amb un tema tan delicat com aquest. Parlem en aquest sentit del cas sobre aquesta docusèrie sobre el cas de Rocío Carrasco, que em sembla que tindrà no sé quants capítols, se n'han a més dos, em sembla que aniran 7, per tant, en deuen quedar 5 per emetre i n'hi ha per estona. Ara sí la tenim. Anna Hernández, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
L'última a arribar, la primera en opinar, va.
Ah, bueno, que bé.
Què en penses de tot això?
És un tema complicat perquè sí que és veritat que una dona ha de tenir dret a poder-se expressar i a poder trencar el seu silenci amb aquests temes en qualsevol moment, donant les circumstàncies que siguin i en qualsevol mitjà i cadena. I això és així. El que passa que sí que em sembla una mica estrany tot plegat perquè doncs, és una persona qui se l'ha estat desacreditant durant molts anys en aquesta cadena de televisió. I jo no sé, com a dona, si em sentiria còmode dient coses tan fortes en un lloc on no se m'ha deixat l'oportunitat per parlar, quasi com aquell qui diu, on s'ha dit coses bastant fortes sobre mi, i em semblaria estrany haver de trencar un silenci en un lloc on no ha estat benvinguda durant molts anys. Sí que penso que ha estat tota una estratègia per part de la cadena de fer més diners, de seguir amb el bombo, perquè ara obris la televisió a l'hora que l'obris i ja estan parlant d'aquest tema. Llavors, em sembla molt bé per una banda que ella, si realment el que diu és cert, que ho pugui dir, que es pugui expressar, però potser hi ha maneres més humils de fer-ho i de no frivolitzar amb aquests temes que són molt greus.
Víctor, va, fot-li.
Sí, no, estic molt d'acord amb l'Anna. És un tema una mica complicat, sobretot per això, no? Perquè ella té el dret d'expressar-ho on vulgui, no? I crec que també posar el tema de la violència de gènere sobre la taula és molt important, no? Ara, crec que amb aquest tipus de shows, no? Quan es barreja aquest drama, on es barreja un guió morbós, realment acaba frivolitzant un tema tan seriós com és aquest, no? I crec que es nota quan una cosa està feta per donar veu a algú o per visibilitzar certs temes importants, o en canvi està feta per diners i per morbo, no? Ja ho ha dit l'Anna, Telecinco, l'obris a l'hora que l'obris, ja té 1.000 notícies relacionades amb això i té hores i hores de tertúlia ocupades només amb aquest tema. I realment em sembla una mica hipòcrita que ho faci una cadena que dona constantment veu a opinions i persones clarament masclistes i una cadena que fins i tot va consentir una violació en directe, si recordem, a Gran Hermano farà uns 3 o 4 anys.
Joana.
He de dir que no he vist aquesta sèrie, sí que em vaig mirar i vaig veure algun fragment d'algun tràiler i ja em va semblar que donaven el mateix aire que ara que comentaven el Víctor i l'Anna, que ho vaig veure, estava interessada en veure quina mena de tractament feia, crec que qualsevol tema lligat a la violència de gènere, a qualsevol mena d'atac per raó de gènere, crec que ha de ser tractat amb molta seriositat, fent sempre molta crítica i tractant-lo amb tema doncs, amb molta cura, i vaig veure doncs, que ja només amb el tràiler ho pintant com el drama familiar, tres anys d'enganyos, i no, ja no em va atrapar gens, i vaig veure que era un guió, com diu el Víctor, ple bé, no sé, suposo d'una morbositat que em va fer desconfiar molt i clar, és el que tu deies també, Joan, al principi, que sempre està bé, evidentment, treure aquests temes, posar-los sobre la taula, això segur que arribarà a molta gent, però de quina manera volem que es parli de la violència, si és des de la morbositat? Jo almenys no la defenso, aquesta vessant.
No sé si és més o menys per on anava la Joana, però també ho vull posar sobre la taula. No és tant la docu-sèrie o el que pugui explicar en els propers episodis Rocío Carrasco com a denúncia de tot plegat i és i pot més el que passarà després en els programes, és a dir, fer aquest show posterior, el que pot arribar a treure... no credibilitat del que explica, sinó, i torno, no vull parlar d'això, sinó credibilitat en el missatge del que explica Rocío Carrasco. Anna. No sé si la tenim, l'Anna. No ens escolta. No. Víctor. Tampoc, sí?
Ups.
Sí, el Víctor.
doncs sí, jo crec que... Bueno, totalment, sobretot en les hores de... que omplen, les hores que dediquen a tot aquest tema, jo crec que realment és... Bueno, és on es nota més, on hi ha tot aquest morbo i és on hi ha tota aquesta especulació, fins i tot de monetària, enfront un tema tan seriós, no? Jo crec que sobretot és aquí on despunta, però fins i tot jo crec que... O sigui, és obvi, no?, que és aquí on més despunta, però jo crec que fins i tot la idea ja de fer una docu-sèrie on es barreja els drames familiars, on ja es barreja una història basada en fets reals, tan dramàtica, és el que deia la Joana, no? És important que arribi aquest missatge, però no sé ben bé si en tots aquests llaços de sang, on tots aquests personatges famosos intervenen, no sé si realment és la manera. També desconfio una mica.
Ja que estàvem amb el Víctor, segueixo amb ell i de seguida també li pregunto a la Joana. Esclar, no sé si tot plegat també. Ara sembla que estigui despotricant molt, i només poso coses a debat, com per exemple hi ha molta gent que diu sí, Joan, però és una cadena privada i poden fer el que vulguin.
Home, a veure, o sigui... Òbviament és una cadena privada, no? Però crec que la deontologia periodística arriba a tot arreu. No? O sigui, l'ètica abasta totes les cadenes, siguin privades o siguin de la manera amb la qual estiguin financiades. És a dir, a mi em pot semblar igual de despectiu que ho faci una cadena pública, bueno, fins i tot em semblaria més encara, no? Però que ho faci una cadena privada. Crec que no és gens justificable. Crec que aquest argument és més una fal·làcia que no pas un argument sòlid.
Sí, comparteixo totalment l'opinió amb el Víctor i que un bon tractament de la realitat ha de ser a les televisions públiques, privades, en les produccions més reduïdes i... Bé, és que no puc evitar pensar, o sigui, ahir feia la relació amb aquests, amb sèries que tracten sobre vides i casos concrets. L'últim exemple que ha tingut molt ressò a Espanya i ara arreu del món, és el cas de la sèrie aquesta de la Veneno, que es va fer sobre la vida d'aquesta dona, que també havia passat durant molts anys per Telecinco i havia sigut molt criticada, molt rebutjada, i en canvi crec que sí que és un molt bon exemple de docu-sèrie, de sèrie, que realment ha generat un impacte molt, molt positiu i molt bo i en defensa el col·lectiu trans i han fet un tractament molt bo d'una vida totalment personal i molt dramàtica, també.
Anna, no sé si has pogut seguir el fil de tot plegat.
Sí, crec que, bueno, el primer me l'he perdut una mica, però ja estic per aquí.
Som-hi, va.
Jo no sé ben bé què s'ha dit al principi, però jo el que volia dir quan se m'ha tallat era que, més enllà del que comentaves, és el fet de... substituir el fet de trencar un silenci i tractar un tema com és el de la violència masclista per el fet de que desenes de persones col·laboradores de Telecinco es dediquin a parlar de la teva vida sense ni tan sols conèixer en molts casos. A mi és el que em fa una mica més de mal que s'aprofitin aquests temes perquè després persones que són generalment ja més grans d'una altra època es dediquin a parlar sobre temes que molts probablement no estan ni sensibilitzats ni suficientment informats. I clar, jo no sé ja, llavors fins a quin punt és el que em deies tu, això ho fa per trencar un silenci que està molt bé o per el bombo que li portarà després, la repercussió, la fama, els diners. Jo no sé si trencaria un silenci d'una cosa tan forta per diners. Llavors, no ho sé.
Un quart de deu del matí, això és el que opinen la Joana Justícia, el Víctor Narolán Hernández, d'estudiants de comunicació i periodisme, el mateix dia que us preguntàvem a vosaltres, els oients, què en pensàveu de que avui el debat d'investidura es faci, perquè s'ha de fer, però no s'hagi aconseguit formar govern de moment. I us dèiem que si ens explicava una mica la vostra a través del mòbil del WhatsApp d'aquest programa, el 663-99-30-62, estem sortejant aquesta cistella de Cap Bravo que val molt i molt la pena. Alguns dels missatges que hem rebut, va.
Hola, bon dia, Radio Estel. Doncs sobre el que heu preguntat, sobre la investidura de Pere Aragonès, jo no sé, fins que no es posin tots d'acord i vagin tots a la una, no ho veig clar, les coses. L'important és anar tots units. Moltes gràcies i bon dia.
Aquest n'és un, hi ha més oients que han volgut participar.
Hola, bon dia. Sóc en Pere Poc, de la Pobla de Claramunt. Crec, sincerament, que el ple d'investidura d'avui serà un fracàs previst. A la vegada, una estratègia del partit que està en aquests moments amb inferioritat i que presideix la República des de Brussel·les. Crec que ens estarem dies amb aquesta situació d'incertesa i en part de fracàs. Gràcies.
I encara un darrer missatge que ens enviava en Ferran.
Bon dia, Radio Estel. Soc Ferran de Barcelona. Responent a la pregunta de Capravo, voldria dir que estic pues, patint per la desunió de tots els independentisme i que es pugui repetir la situació de la legislatura anterior. Vinga, que tinguem sort.
Sapigueu que fins a les 10 podem sortejar aquesta cistella de Cap Bravo, que ens podeu enviar un missatge responent a aquesta pregunta. Què en penseu de que avui no es formi govern en aquest ple d'investidura al Parlament a partir de les 10 del matí? 663-99-30-62, nota de veu al WhatsApp del programa, 663-99-30-62. Però què en pensen ells? Ells, perquè demà a les 10, avui a les 10, dèiem, sessió d'investidura al Parlament. Com ho veieu tot plegat, Joana?
Doncs ho veig amb el mateix desencant i desil·lusió que comenten els oients. I em sap greu, perquè va acabar el 14 de febrer, vam sortir aquelles eleccions amb una alegria per haver aconseguit per fi una majoria independentista, i veig que no ens duen lloc, que no arrenca, que no crec que en 24 hores s'aconsegueixi el que no ha sigut possible en els darrers 3 anys, o sigui, ara mateix no ho veig viable, i anar un altre cop a eleccions crec que seria un fracàs important, i tornem al tenint en compte un cop més la problemàtica evident que hi ha en aquest moment a través de, bueno, que, doncs, que no hi ha vacunes, que cada vegada estem més endarrerits a nivell econòmic, a vegada hi ha més persones afectades, i aquest malentès ara entre... Bueno, aquest malentès altre cop entre Junts i Esquerra, doncs no ens duen lloc.
Anna i Víctor, va.
Sí, penso que la clau és això que diu Aida al final, que tenint en compte la situació en què ens trobem, de crisi sanitària i també econòmica, que per mals entesos que tinguin entre ells no ens puguem posar d'acord i no puguem formar un govern com a país fort... i que uneixi almenys entre ells per poder trobar solucions al que estem vivint, és trist, és una falta de respecte per als ciutadans i és un clar signe d'egoisme que els interessa, com he dit moltes vegades, ja els interessos que tinguin ells entre ells, els seus xanxullos que tinguin ells, abans que doncs, interessar-se pels seus ciutadans.
Víctor.
Doncs sí, totalment d'acord, no? Caldrà veure com avança tot, no? Però bueno, crec que Junts també té una mica l'última paraula i caldrà veure com encaixa amb les mesures una miqueta més d'esquerres que han pactat Esquerra i la CUP. Al cap i a la fi, les negociacions són negociacions, no? Però tinc la sensació que si segueixen posant-se exquisits d'aquesta manera, no arribarem enlloc. Com ja han dit la Joana i l'Anna, doncs totalment d'acord que una segona volta o una segona votació seria totalment dramàtic. Jo crec que en una situació de crisi com l'actual necessitem uns bons pressupostos socials i necessitem que es formi govern com abans millor, no? I poder doncs, administrar les vacunes de manera més ràpida i poder doncs, aplicar i injectar diners de manera urgent. I crec que els rifirrafes i aquestes baralles entre interessos polítics no afavoreixen a ningú.
Com que sovint una cosa és la que volem, l'altra la que creiem i l'altra és la que passa, i tots tres m'heu anomenat és que unes segones eleccions seria dramàtic. Sí, unes segones eleccions seria dramàtic. Però veieu que és possible anar a unes segones eleccions o no, Víctor?
Ostres, a veure, seria molt arriscat per part seva anar a unes segones eleccions. O sigui, no sé si és per falta de voluntat, però crec que la població ha demostrat el que estàvem dient l'Anna, la Joana i jo, no? Crec que ningú vol ara mateix, o molt, una part molt petita de la gent, vol anar a votar un altre cop. Jo crec que per part dels polítics seria molt arriscat presentar-se una segona volta, perquè bàsicament crec que la participació baixaria molt, baixaria moltíssim. Ara jo crec que perdrien molta legitimitat i que seria, com ja hem dit, una presa de pèl per tots. No crec que s'arrisquin. Això és el que vull creure.
Anna, tu veus o no?
Veient sempre les coses pitjors, no? Vull dir, però sí, és que no tinc res més a afegir que el que ha dit el Víctor. Vull dir, se'm repetiria. És completament això.
Joana?
Però vaja, no ho veig escavallat, eh?
Jo ho veig escavallat, tant de bo no passi, i el que ha dit el Víctor seria, jo crec que seria clau, que la participació baixaria encara més, segur, i que ja portem mesos i anys, bé, potser un any sencer més, de desencant polític, augmentaria, sens dubte.
Va, un altre tema que volíem destacar avui és aquest nou retard, ens n'assabentàvem ahir a la tarda, aquest nou retard de les vacunes AstraZeneca. Alba Vergés, que culpabilitzava el govern espanyol, i aquí un servidor que ja no sap mai què pensar. Si les falles són les farmacèutiques com AstraZeneca, Europa, els estats, les comunitats que no s'organitzen bé... En fi, Joana Valla, que érem amb tu.
Clar, és que aquest joc de tots fer pilotes fora i que que la culpa és del Ministeri de Sanitat, que no ens ho ha comunicat fins aquesta setmana, no en tenim nosaltres la culpa, diu... Això deia l'Alba Vergés, no?, aquesta setmana. Doncs bé, és una vegada més doncs, mostrar-se davant dels mitjans i, per tant, doncs, davant de la població amb aquesta incertesa de la qual no ens podem fer nosaltres responsables i, per tant, encara ens genera més desconcert i més... bé, que la gent suposo que s'enfadi més i... Bé, no sé, a mi em sembla imperdonable que vagin dient sempre no, a l'estiu el 70% de la població estarà vacunada, que segueixin fent aquestes promeses, que són promeses on que realment tots ens estem aferrant a això, que estem dipositant esperança cap a l'estiu i cap a un final d'any on puguem tenir, doncs, cada vegada més familiars vacunats. Ja no penso ni en mi, no penso en els joves, penso potser en la meva família. I bé, doncs això, aquestes discussions internes, aquestes 148.000 dosis que esperàvem per aquesta setmana, que no arribaran, no, per la propera setmana, que no arribaran ja fins a principis d'abril, bé, doncs on són? No ho sé. Si no hi ha ara mateix una resposta... Bé, sí, una resposta clara i un enviament de debò, com el que prometen, doncs serà molt greu.
Ara ens deies el 70% de la vacunació esperat, que molts diuen que arribarà a finals de l'estiu. Tu creus ja això o no?
És que ara veig l'estiu, el veig a prop, clar, si ja estem aquí Setmana Santa i ja feien promeses per Setmana Santa, veig l'estiu, ara ja sí, proper, i no, jo no ho veig, no veig aquest 70%.
Anna.
Jo tampoc el veig, perquè ens prometien una velocitat de vacunació molt elevada i no s'està complint i, per tant, no sé com pretenen accelerar-ho tant com perquè l'estiu estiguem la meitat de la població vacunats. jo penso que el que falta és clarament una organització per part de tothom. És a dir, el fet de que el Vergés tiri pilotes fora i culpi l'Estat, l'Estat culpi Europa i Europa culpi les farmacèutiques, és un clar senyal que no s'estan organitzant, que aquí el que hauria de ser és que, en primer lloc, prenguessin la paraula i la regna de la situació els que realment en saben, que són els epidemiòlegs, viròlegs, etcètera, i en segon lloc, que entre tots creessin una estratègia a nivell de continent per administrar, per organitzar i per distribuir aquestes vacunes, perquè el que no pot ser és que les farmacèutiques estiguin venent més vacunes a un país com Regne Unit, que té la meitat de la gent vacunada, i que en canvi no n'arribin a d'altres que no en tenen ni un 30%. Aleshores, penso que falta una organització general, no per països, perquè aquí s'ha demostrat que no funciona.
Víctor.
Doncs sí, totalment d'acord, i realment em sembla un despropòsit. Sí, estem en una situació límit, hi ha moltíssima demanda per vacunar-se i realment anem molt i molt lents, no? Sembla que no s'entengui que estem parlant de vides, que estem parlant de salut mental, que estem parlant que estem jugant amb l'esperança de tota la gent, no? I realment en quin cap entra que se segueixin prioritzant els interessos de les farmacèutiques, no? Com deia ara l'Anna, o els interessos polítics o econòmics de torn. I més, que això crec que és essencial, quan gran part de la finançació d'aquestes vacunes ha estat pública. O sigui, amb quin permís estan retardant tot aquest procés? I a més d'això, estem inexplicablement, i un altre cop per motius polítics, rebutjant certes vacunes, com la Soberana de Cuba, o posant mil i una pegues a la vacuna russa Sputnik, de la qual tothom reia, però ara es veu que és de les més fiables. No? És a dir, aquí hi ha tot un joc d'interessos econòmics, de les farmacèutiques, polítics, quan moltes vacunes han estat majoritàriament finançades per diner públic, i quan estem jugant aquí amb la salut, tant mental com física, de tota la població. Realment em sembla descriptiu del sistema econòmic actual en el qual estem vivint.
Us ho pregunto i tornarem a anar enrere. Em quedo amb el Víctor. Farem Víctor, Anna i Joana de nou, perquè ha sobrevolat la idea un altre cop i perquè fa temps que m'ho plantejo, no? Som, i m'incloeixo, perquè jo ho he dit alguna vegada també, i quan es diu, i ho hem de reconèixer tots plegats. Molts a vegades hem dit allò de... Ostres, és que en situacions com aquesta, tant el Ministeri com la Conselleria, perquè no hi ha algun especialista, i quan dic algun especialista dic algun metge, algun científic, algun epidemiòleg al capdavant que ho lideri tot plegat, i molts fem que sí amb el cap, i no ens qüestionem... Sí, però això, en situació econòmica, per exemple, ho hem vist en països com Grècia i li hem dit tecnocràcia, i no ens ha agradat gens.
Sí, a veure, jo crec que el paper dels metges i el paper dels científics és importantíssim a l'hora d'estar al costat del poder polític, no? Jo tampoc soc partidari de que únicament els metges, que únicament els científics, els epidemiòlegs, siguin els responsables de dirigir una crisi com l'actual, no? És a dir, òbviament tenen un coneixement molt profund sobre el virus i sobre la ciència, però crec que hi ha una altra branca del coneixement que és igual de valuosa, que és el coneixement humanístic o el coneixement sobre... que està més centrat en les ciències socials, no? Crec que, malauradament, ens han imposat una divisió entre ciències i lletres i hem de trobar punts en comú. Ni un científic, un grup de científics poden dirigir una societat, ni només uns polítics poden dirigir una societat. Crec que hem de trobar aquests punts en comú. Cada un té els seus punts forts i els seus punts dèbils i encarar la crisi de manera... Bueno, ajuntar les forces i encarar-ho de la millor manera possible, que crec que, sincerament, no és tan difícil. I crec que el que està passant a Catalunya, a Espanya i en milers de països... Ostres, deixa molt que desitjar, sincerament.
Anna.
Sí, és exactament això. Penso que el que molta gent planteja o plantegem, perquè m'incloc, no és que els científics passin a governar el país i que s'anuli la funció dels polítics. No és això. És simplement que se'ls hagi escoltat una mica més, que tenint en compte que estem davant d'una situació nova, que al març de l'any passat era completament desconegut i es va demostrar claríssimament, i es comprèn, que no es va saber com actuar perquè era una cosa nova, doncs simplement fer unes reunions, incloure doncs, potser a les negociacions a persones que en saben, a persones que han estudiat anys i anys.